El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Els trastorns de conducta alimentària són malalties mentals i multifactorials amb un origen que pot ser biològic, psicològic o sociocultural. Els TCA acostumen a acompanyar-se d'altres patologies de salut mental, com la depressió, l'ansietat o els trastorns de personalitat. Es calcula que arreu de l'estat hi ha prop de 400.000 persones afectades per aquestes malalties, que sobretot afecten noies i joves d'entre 11 i 24 anys. Són dades que surten a la llum en marc de la commemoració avui del Dia Internacional de la Lluita contra els TCA. En parlem amb Cristina González, directora del Centre ITA de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, comencem posant una mica les bases, malgrat que molts podrien pensar que és una patologia molt coneguda, no? Però expliquem una mica què entenem exactament per TCA.
Bueno, un trastorn de la conducta alimentària l'has definit tu prou bé. És un trastorn mental que el que veiem és la part més conductual, de restricció alimentària, de fartaments, de vòmits, però realment on està l'arrel del problema i per el que serveix una mica tota aquesta simptomatologia és per tapar un malestar emocional, conductes i situacions que no poden o no saben gestionar, que els superen i que porten molta sensació d'indefensió. Llavors serveixen com a un mecanisme d'autoregulació en molts casos.
Quins són els TCA més freqüents encara a dia d'avui?
Els més freqüents és una anorèxia nerviosa, una bulímia nerviosa, trastorns d'apartaments, que també cada cop es veuen més sovint.
Per tant, quan estem parlant d'anorèxia nerviosa i bulímia nerviosa, volem dir que hi ha aquest cognom que hi va associat? És a dir, totes les anorèxies són nervioses, totes les bulímies són nervioses, o no té per què?
Quan parlem de bulímia nerviosa, o sigui, al final el que estem parlant és que hi ha una afectació emocional. Tota aquesta part de gestió emocional que parlàvem abans, que no saben i no poden controlar, i això és el que genera aquesta conducta més evident de la bulímia, per exemple, que és l'afartament, i el vòmit de l'anorèxia, que és la restricció. També és cert que són trastorns que entren dintre d'un continu, això que vol dir que poden iniciar amb conductes més restrictives, però no és una situació estranya que acabin desenvolupant o portant a conductes més d'afartament i més ansiògenes.
Uh-huh. Per tant, al darrere de tot, li preguntava perquè, per tant, al darrere del tot hi ha aquesta ansietat, no? Això de que explicàvem al principi, no? Que al final el rerefons és aquesta malaltia mental, no? Que en aquest cas es desenvolupa o deriva en aquest trastorn de conducta alimentària, no? Però que al darrere hi ha una ansietat, hi ha una depressió, hi ha un no saber gestionar les emocions, no? Al final.
Hi ha un malestar emocional. El que passa és que al final el que s'evidencia i el que mostren és la part més conductual, no? Aquesta nena prima que veiem, aquesta nena amb molt patiment, amb molta ansietat, aquest vòmit que al final es fa evident, però darrere de tot això és on està el treball psicològic i emocional.
Uh-huh. Sobre els TCA, hi ha algun perfil? Perquè al principi de l'entrevista dèiem això de noies i joves d'entre 11 i 24 anys. Segueix sent aquest el perfil de persones afectades per aquests TCA?
Sí que és veritat que l'heu definit prou bé, perquè abans, per exemple, la franja d'edat sí que era més reduïda i cada cop més, i sobretot arrel del confinament i tota la pandèmia, s'ha ampliat molt més aquesta franja. Llavors sí que s'inicien abans, no? A partir dels 11 anys, i sí que es veuen casos, per exemple, en l'Hospital de Dia, que a nosaltres ens han arribat de 23, 24 anys, que abans, per exemple, la franja era més acotada. Potser començava amb 15, 16, no? I acabava amb 19, 20... Això és el que veiem més a nivell d'Hospital de Dia. I ara tot això s'ha ampliat, aquesta franja.
I això és conseqüència de la pandèmia? És a dir, a través de la pandèmia hem rebaixat i ampliat aquesta franja d'edat?
Ha sigut un factor que ha influït. Sí que és veritat que el que estàvem veient una mica era aquesta tendència a ampliar aquesta franja, vol dir els nanos més petits començaven ja amb aquestes conductes, noies més joves, és com que s'acabaven cronificant, no? I ampliàvem una mica més aquesta franja, però s'ha fet molt més evident arrel de la pandèmia, això sí.
I per què hi ha tingut aquest efecte directe a la pandèmia?
La pandèmia ha generat uns sentiments d'ansietat, de frustració, de no control, que al final aquestes conductes a través de a través del menjar, aquesta restricció, aquesta ansietat, aquest afartament, ha sigut com un mecanisme d'autoregulació de tots aquests sentiments de frustració, d'ansietat, d'incertesa que la pandèmia al final ha agreujat molt.
Per tant, diguéssim, aquesta part que ens explicava al principi, no? Aquest element que acaba desencadenant aquests TCAs a conseqüència de la situació en la qual hem viscut, doncs han estat més presents i, per tant, també és lògic sí. que la derivada també hagi estat més present, no?
Sí. S'han accelerat, no?, tot aquest patró i ha augmentat, evidentment, els casos.
Uh-huh. Fins a quin punt? És a dir, tenen xifres de quan els ha incrementat?
A nosaltres, com a centre de Sabadell, ens han pogut ampliar tranquil·lament un 30% de demandes, de derivacions, de trucades per iniciar tractament.
També el fet de que les famílies hagin estat més juntes perquè no hem pogut sortir, perquè no ens hem pogut relacionar amb ningú més que amb la nostra unitat de convivència, pot haver ajudat a detectar-ho per part de les famílies que amb el dia a dia i el nivell de vida que portem tots plegats potser no ens havíem pogut parar a prestar prou atenció als nostres fills, als nostres fills?
Clar, o sigui, hi ha una cosa molt evident i és que al final hem fet més àpats junts, no? Que és on al final s'evidencien més aquestes conductes. Aquest malestar, per exemple, quan t'has d'enfrontar davant un plat, tot això s'ha fet molt evident. En poder menjar tota la família junta, o sigui, clar que sí.
Per tant, també pot haver tingut aquest punt de que les famílies hagin pogut detectar una situació que fins ara havia passat per alt, perquè probablement també s'ha agreujat, no?
Sí.
Moltes vegades quan es parla d'aquests TCAs es parla molt de la pressió de l'entorn, no? Xarxes socials, publicitat, pressió social... Realment això hi té un pes?
Sí, evidentment. Si, per exemple, ara mateix els joves, i això amb la pandèmia també i durant el confinament s'ha fet molt més evident, les relacions han sigut a través de les xarxes. Per exemple, la imatge i la part més identitària d'un adolescent s'ha mostrat a través de les xarxes, no hi havia més altra opció. O sigui, al final el que jo mostro és el que jo sóc, el que els altres veuen, per tant, tota aquesta idea és el que ha anat formant la meva identitat. Per tant, és evident que hi ha un pes i una pressió que hem de ser tots conscients de la influència que pot arribar a tenir. No com a únic factor, però sí que és veritat que com un factor més.
Per tant, atacar, per dir-ho d'alguna manera, o posar solució a aquesta qüestió, aquesta pressió social, aquest impacte que tenen les xarxes socials, Instagram, els models dels models socials, no? Aquesta associar l'èxit a tenir un determinat pes, una determinada talla, també es podria reduir en part l'afectació dels TCA si es treballés en aquesta qüestió?
Sí, seria un factor més que podríem anar reduint i controlant. Jo crec que és molt important, i aquí les famílies tenen un paper important, però també nosaltres a nivell social, és poder crear, formar un pensament crític als adolescents. Tot el que veiem és la realitat. Al final, aquests adolescents miren això dintre de la seva independència en el seu quarto, amb grup d'iguals que tenen el mateix criteri que ells. Si nosaltres aquí podem intervenir i podem crear aquest pensament crític, podrem crear joves més empoderats, joves que tinguin més seguretat i joves que puguin arribar a tenir aquest pensament crític respecte al que veuen.
Clar, en aquest sentit, aquests perfils que estan apareixent a les xarxes socials darrerament, no?, que reivindiquen això, no? Aquest ensenyar la realitat, no? Fa unes setmanes veia una actriu, que ara no recordaré el nom, em sap molt greu, que posava una fotografia que li havien fet en una revista de moda i posava la mateixa fotografia sense tocar pel Photoshop i deia, em veig més maca sense Photoshop que en Photoshop, no? Per exemple. Sí. Emma Cuesta, exacte, gràcies, Bea.
Emma Cuesta, exacte. Sí, és veritat, jo també l'he vist aquesta. Sí, Emma Cuesta.
Sí. Entenc que aquesta...
A més, senyala tot el cant.
Exacte.
És molt visual,
exacte.
Aquesta imatge, sí.
Aquestes realitats, aquests banys de realitat són importants també per lluitar contra aquesta realitat?
Són molt importants, però és molt important fer-ho amb els adolescents. Vull dir, si des de l'escola, per exemple, es posa aquesta foto, es treballa envers aquesta foto, si uns pares poden seure amb els seus fills i parlar-ne d'aquesta imatge, això és important. No que ho puguin reflexionar sols, que també, per una altra banda, però també que nosaltres hi puguem anar posant paraules a tot això que ells estan veient.
I en aquest sentit, aquesta part de les famílies, no? la feina sí. o la tasca que tenen els pares, en aquestes criatures, hi havia un article fa uns mesos també als mitjans de comunicació d'una mestra que havia preguntat a les seves criatures d'11 anys què canviarien d'elles mateixes o què demanarien per Reis, i moltes deien aprimar-se. Això al final és perquè a casa ho han sentit? És a dir, els pares, les mares, hem de també veure com afrontem la relació amb el menjar de cara a les nostres criatures?
Clar, o sigui, anem a diferenciar aquí. Si nosaltres diem una cosa és la causa de que els nostres fills no s'agradin, no. Directament no, no podem culpabilitzar uns pares ni podem posar una pressió tan bèstia a uns pares en el sentit de dir, vosaltres sou... O sigui, ojo amb el que vosaltres dieu. No. Sí que és cert que hem de poder plantejar-nos com a pares el paper tan important que tenim, perquè som la primera escola. Llavors, si nosaltres fem un comentari de, ostres, avui he agafat uns quilos, un dia puntual, no té importància. O sigui, no estaràs marcant un possible TCA amb el teu fill ara. Si jo de manera continuada mostro una disconformitat amb el meu cos, un malestar respecte al menjar, faig conductes restrictives d'una manera freqüent, tot això influeix? Clar que influeix. Influeix perquè si jo estic sempre enfadada i sempre estic renyant, influeix. Si jo porto un estrès laboral de la feina i porto cap a casa, també influeix els dos fills. Llavors, això és un altre tipus d'influència igual d'important. Llavors, hem de poder reflexionar sobre el nostre paper i sobre què és el que som capaços d'aportar de manera positiva als nostres fills, també entenent que tenim vies, com tothom. Tot i això, de manera continuada, també és un senyal d'alerta cap a nosaltres.
Clar, perquè entenc que les famílies en el procés de recuperació, no? Un cop s'aborda la situació, són claus, no?
Claus. Són les claus de l'èxit. Són les claus de l'èxit, totalment. Per això, al final, nosaltres, per exemple, ahir treballem d'una manera sistèmica i no podem plantejar-nos un tractament un tractament dels trastorns de la conducta alimentària sense el paper de la família. No ens ho podem plantejar.
M'explicaves abans, no? Al final heu detectat aquest increment, crec que el xifraves al voltant d'un 30%, no? Sí. En el cas d'ahir a Sabadell, però els casos que arriben també són més extrems fruit del confinament? És a dir, el confinament, a banda de portar aquest creixement dels casos, també els està fent més extrems?
En el nostre cas no d'una manera marcada. Sí que és veritat que han augmentat més els casos, sí que és veritat que casos de més curt que porten menys temps. Sí que ha augmentat, per exemple, els casos o les demandes, que això també cal puntualitzar-lo, les demandes de trastorns d'afartament en dones, per exemple, més grans, entre els 35 i els 60, i això tampoc arribava tan sovint, i arrel d'això també ha augmentat, fora dels trastorns de la conducta alimentària, demandes de trastorns d'ansietat, d'angoixa, depressions, tant en homes com en dones també s'ha donat. I també, d'una manera com més concreta, més puntual, també hem vist que han augmentat les conductes d'autolesió en els casos dels adolescents que n'arriben. També com un altre mecanisme d'autoregulació que parlàvem al principi.
Per tant, no més extrems, però potser sí amb més derivades, no? Amb més afectacions globals. Com es tracta una persona quan arriba al centre AITA afectada per un TCA?
D'entrada fem una visita diagnòstica, es valora la situació a nivell de gravetat i depenent del que es valora en aquesta visita diagnòstica, tant amb la pacient o amb el pacient i la família, llavors es deriva cap a hospital de dia, que llavors passen la meitat del dia, no? Depenent que puguin anar a l'escola, llavors entren per la tarda i estan fins dos quarts de vuit, fan tres grups o dos grups terapèutics depenent del cas, fan visites individuals, seguiment de psiquiatria, de nutrició per part de la doctora, o sigui, és un equip totalment multidisciplinar, i reforcem la part de família. Fem una teràpia familiar un cop al mes i, a part, d'una manera quinzenal, fem grups de pares, grups de multifamílies. Llavors, amb una psicòloga, treballem diferents aspectes amb els pares tenen un espai, a part de la teràpia familiar, on puguin parlar, puguin explicar una mica com se senten, com s'estan portant tot aquest procés.
Amb la pandèmia, les restriccions que ha implicat el coronavirus, aquestes activitats, aquests centres de dia s'han pogut fer amb relativa normalitat?
Perdona, repeteix-me.
Dic que la pandèmia, el coronavirus, bàsicament ens ha posat molt complicat fer coses de forma presencial. No sé si això també us ha afectat, en aquest cas, als hospitals de dia.
Bueno, nosaltres tenim un hospital de dia que és ampli, tenim sales àmplies, llavors podem deixar l'espai de 2 metres per poder fer les teràpies grupals i alhora, per exemple, de menjador, quan han de fer el dinar i han de fer el berenar, també obrim finestres, mantenim distància, hem separat taules, o sigui, ens hem pogut adaptar. Únicament vam haver de tancar durant el període més restrictiu de la pandèmia, que vam estar 2 setmanes fent hospital de dia online. Vam haver d'adaptar tot el programa per poder oferir el tractament online, però clar, això portava que els àpats els havien de fer a casa i això també complicava molt el seguiment de les pacients, clar.
Un TCA es pot curar del tot?
Sí, 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 evidentment i sens dubte.
Uh-huh. Sempre queda, però, aquella sensació de que davant de... Hi ha moltes recaigudes, són habituals les recaigudes?
Doncs quan fem un alt, no és un tractament curt, és un tractament que requereix el seu temps. Llavors, quan parlem de que inicien en un hospital de dia, parlem de que estan en hospital de dia durant un temps, després passen a visites ambulatòries setmanals i després es van espaiant aquestes visites ambulatòries fins que marxen. Un cop tenen l'alta del tractament, fem visita de seguiment puntual. Un cop al mes ens veiem, pesem, veiem que tot va bé, després es veiem a mes i mig, 2 mesos... O sigui, es fa de tal manera que fem molta prevenció de possibles recaigudes. O sigui, surten empoderades i surten amb una motxilla de recursos perquè no passi aquestes recaigudes. Ara, una altra cosa és quan demanen, per exemple, una alta voluntària i marxen del tractament sense tenir realment l'alta. Llavors, dona aquí, clar, que hi ha recaigudes perquè no estàs plenament... no hi ha hagut una remissió total.
Poden quedar conseqüències de salut en funció de quin sigui el grau extrem del TCA?
Sí, sí, esclar. Si tu portes un TCA de llarga evolució, no? Quan parlem una mica d'aquesta cronicitat que parlàvem abans, tot això repercuteix i pot repercutir a nivell de salut física.
Uh-huh. Què és el més habitual? Quines serien les repercussions més habituals?
Bueno, osteoporosi, per exemple, la tensió també s'agreuja quan hi ha casos, per exemple, d'un infrapès complex, doncs a nivell de bradicàrdia es pot quedar alguna cosa, que tampoc és gaire freqüent, però pot passar.
És important fer difusió en dies com el d'avui al voltant de què són i com s'aborden els TCA?
És molt important. Nosaltres, per exemple, just avui bueno, vam col·laborar amb una campanya de sensibilització des de l'Associació Internacional dels Trastorns Alimentaris per això, per trencar una mica l'estigma dels trastorns alimentaris i poder col·laborar amb aquesta campanya de sensibilització.
Doncs moltes gràcies per haver-nos ajudat a abordar-ho avui, haver parlat al voltant d'aquests TCAs a la Cristina González, que és la directora del Centre ITA de Sabadell. Gràcies i que tingueu un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Ens quedem amb aquesta informació, aquest increment d'un 30% de la demanda de derivacions de TCA que està arribant al centre ITA a conseqüència dels efectes psicològics que al final ha tingut la pandèmia. Ens explicaven clarament que aquests trastorns de conducta alimentària són conseqüència d'una salut mental afectada per una ansietat, per una depressió, i que la manera, doncs, el modus de sortir tot plegat doncs, pot acabar sent aquests trastorns de conducta alimentària.